Bloqueig judicial, Cristina Cantal.
Sánchez assegura que acata la decisió del Tribunal Constitucional de parar la reforma per renovar la seva cúpula. Alhora, però, assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del Gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
El Senat manté el ple de dijous per votar la reforma del Codi Penal sense, però, les esmenes paralitzades pel Constitucional. La mesa del Senat presentarà un recurs d'empara contra la decisió de dilluns.
Una decisió criticada també des de l'àmbit acadèmic. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu i adverteix que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec des de la majoria que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Les urgències catalanes estan desbordades pels virus respiratoris, però encara no s'ha arribat al pic de la grip. Centres com l'Hospital del Mar comencen a desprogramar cirurgies per alliberar llits i donar resposta a l'increment d'ingressos.
En declaracions al Fet a Mida de la xarxa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura, però, que s'està donant resposta a l'alta demanda.
Per lo que jo sé, la situació és que hi ha molta activitat en el sistema sanitari, però que majoritàriament en els centres sanitaris, els hospitals, els centres d'atenció primària estan donant resposta a aquesta situació de molta, molta feina.
Interior posa en marxa l'operatiu Grèvol de reforç policial d'espais estratègics com fires, oci nocturn i centres comercials durant aquestes festes de Nadal. També reforça l'alerta antiterrorista actualment en nivell 4 sobre 5.
Un pla que no s'implementava des d'abans de la pandèmia. El conseller Joan Ignasi Elena n'ha explicat els detalls.
L'objectiu, per tant, és una acció policial que va dirigida a vetllar per la seguretat ciutadana a les zones de major concurrència, des dels espais comercials, transport públic, una especial atenció a la xarxa viària, no? I també des d'aquest punt de vista al transport públic i als grans eixos de connexió.
En cultura, Joan Manuel Serrat farà un parell d'hores faran un parell d'hores a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi el primer dels tres últims concerts de la seva carrera.
Amb les actuacions d'avui dijous i divendres tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'ha portat a oferir una setantena d'actuacions a Europa i Amèrica. El cantautor del Poble Sec s'acomiada dels escenaris a casa als 78 anys i després de 57 de carrera artística.
I ara esports, avui s'ha presentat el Catalonia Open BTA 125 de tennis femení Joan Barberà.
Un nou torneig impulsat per la Federació Catalana de Tennis i el Departament d'Esports del Govern Català, que es farà a Reus, a la capital del Baix Camp, aquesta primavera, i que vol atraure l'èlit del tennis femení. La cita de l'1 al 7 de maig al Club Tennis Reus-Monterols.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts vindrà marcada per l'acostament d'un sistema frontal força dèbil que, malgrat això, doncs afavorirà a partir d'aquest vespre, nit i matinada algunes febles precipitacions cap a les comarques de l'oest del territori. No descartem que arribin a d'altres punts del país, però serà de manera encara més feble i dispersa. Tot plegat, estem parlant de màxim 2, 3, 4 litres a tot estirar. De cara a la jornada de demà i també la de dijous, el que esperem és domini de l'ambient assolellat, el pas de bandes de núvols alts i mitjans més espessos, més nombrosos cap a punts del Pirineu i, sobretot, bancs de boira i estrats baixos a punts de la depressió central que, localment, sobretot al nord d'aquest sector, poden persistir gran part del dia i, per tant, l'ambient serà fred en aquests sectors, en contrast amb l'ambient molt suau de la resta del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crisi institucional i judicial sense precedents, lluny de resoldre's, es complica cada cop més. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat que es prendran les mesures que calguin per resoldre l'injustificable bloqueig. També el Senat votarà dijous la reforma del Codi Penal sense les esmenes vetades pel Constitucional.
La decisió ahir del Tribunal Constitucional d'aturar la tramitació parlamentària de la reforma per renovar la cúpula del mateix ha aixecat crítiques des de tots els àmbits. Els partits d'esquerra ho qualifiquen d'atac a la democràcia, el PP, en canvi, que és qui va presentar el recurs, s'ha mostrat satisfet i la divisió també es trasllada al món judicial, on una part dels juristes consideren la decisió de precedent molt greu.
Sigui com sigui, el president del govern, Pedro Sánchez, es compromet a continuar prenent les mesures que calguin per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez ha fet una declaració institucional aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional, però alhora assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional. Jordi Casino.
Declaració institucional de poc més de 5 minuts, on el president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit, a tots els demòcrates que veuen com s'han vulnerat els seus drets, i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, està fent el Partit Popular des que va perdre les eleccions l'any 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
Un Pedro Sánchez que considera molt greu que per primera vegada un poder legislatiu, en aquest cas el Senat, no pugui fer la seva feina per la decisió d'uns jutges amb el mandat caducat.
Ho dèiem a l'inici, el Senat manté el ple de dijous per votar la reforma del Codi Penal sense, però, les esmenes paralitzades pel Tribunal Constitucional.
La reforma inclou la derogació de la sedició i els canvis en el delicte de malversació. Com que el Constitucional només ha paralitzat la tramitació parlamentària de la reforma judicial que modifica el sistema de renovació dels magistrats, inclòs en forma d'esmenes a la proposició de llei per canviar el Codi Penal, la Cambra Alta considera que la resta de modificacions plantejades aprovades pel Congrés poden tirar endavant. De fet, la mesa del Senat també ha decidit presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per la decisió d'aquest dilluns.
Qui, sens dubte, s'ha mostrat del tot satisfet és el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat Pedro Sánchez de tiar la confrontació i no voler el consens. Anna Ruiz.
La solució del líder de l'oposició és que si el president del govern, Pedro Sánchez, vol un pacte immediat pel que fa a la renovació de la cúpula judicial, ha de complir dues condicions: mantenir els delictes de malversació i també de sedició.
Que tipifique el referèndum il·legal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido que renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad y sin la independencia judicial que es propia del siglo XXI. Le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que también comprometió a los españoles, con una reforma legal, no para poner altos cargos suyos, sino para que los jueces elijan a los jueces, como debe ser a estas alturas ya.
Feijóo oferta així un pacte d'estat a Sánchez per a la reforma del Codi Penal i després poder renovar la cúpula del Poder Judicial, però sempre que no hi participin els independentistes. I si cap de les seves condicions es compleix, aniríem a eleccions.
Ben diferent ho veuen, com dèiem, els partits progressistes. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Marta Vilalta l'ha qualificat d'escàndol democràtic.
Vilalta ha aprofitat per denunciar també que al Parlament de Catalunya també hi ha hagut ingerència judicial els darrers anys. Són declaracions a la xarxa.
És un escàndol democràtic. El que veiem és aquesta ingerència judicial cap a la política, cap als parlaments, en aquest cas a les Corts espanyoles, per intentar guanyar a través de la justícia, a través de les togues, allò que no són capaços de guanyar via les urnes. Malauradament, a Catalunya estem ja acostumats. Hem vist com això ha passat en reiterades ocasions, ja al 2017, però des de llavors també impedint des de la justícia que es puguin debatre qüestions vinculades a la monarquia espanyola o qüestions vinculades al dret i l'exercici de l'autodeterminació.
Des de la CUP també han destacat que la situació actual és fruit de la intervenció judicial al Parlament des del 2010. En canvi, des de Ciutadans han expressat la seva satisfacció per la decisió. I des de l'àmbit acadèmic, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu. Arbós ha explicat a la xarxa que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec que des de la majoria que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Comissions Obreres i UGT consideren inadmissible la decisió i asseguren que rebaixa la qualitat democràtica.
Encara més reaccions. El govern de la Generalitat demana a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui valent i planti cara als jutges del Tribunal Constitucional. També alerta de la perillosíssima espiral antidemocràtica, han dit, en què es troba l'Estat. David Navarro.
Des del govern es recorda que Catalunya va ser el banc de proves de la situació que es viu ara a Madrid. L'executiu considera que la decisió del Tribunal Constitucional vulnera la democràcia, més quan ha estat presa per una majoria amb jutges amb el mandat caducat. Per això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez ha de decidir entre tombar la coalició de la dreta politico-judicial o seguir col·laborant-hi.
Que siguin valents, que s'enfrontin en aquest estat profund a les institucions judicials que estan segrestades per l'extrema dreta. No els direm nosaltres com ho han de fer, se suposa que tenen els coneixements i els recursos, si tenen la voluntat, per plantar cara en aquest segrest.
Segons Plaja, cal que el govern de Pedro Sánchez prengui consciència de la importància de desjudicialitzar la política i despolititzar la justícia.
Encara un apunt en clau politico-judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixa per mitjans de març la repetició del judici a la mesa del Parlament de 2017.
El Suprem va ordenar repetir el judici per falta d'imparcialitat de dos magistrats. L'alt Tribunal Català havia condemnat la mesa per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. El Suprem va anul·lar aquesta sentència en considerar vulnerat el dret a un tribunal imparcial. Parcial dels acusats. El nou judici se celebrarà del 14 al 16 de març.
Notícies en xarxa.
Més enllà de la crisi del Constitucional, el dia a dia català continua marcat per la negociació dels pressupostos. Avui la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha urgit al PSC i Junts per Catalunya a tancar un acord aquesta mateixa setmana. Ho ha fet aquest matí a la xarxa, on a més ha avisat que si el pacte es continua dilatant, el govern els aprovarà tal com estan ara i es tramitaran després al Parlament. De moment, aquest matí, el govern ha aprovat la pròrroga dels comptes actuals. Maite Polo.
La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, avisa que si es vol desgastar el govern deixant passar el temps sense aprovar els pressupostos, això no és bo per a ningú. Vilalta considera que ja s'han fet prou reunions sectorials i tècniques per tenir un mapa global de la situació i demana a socialistes i Junts per Catalunya arribar a un acord, si pot ser abans d'acabar l'any. Vilalta ha apuntat des de la xarxa la possibilitat d'aprovar els comptes al govern d'Esquerra Republicana en solitari.
Estem convençuts que aquesta setmana seria possible tancar aquest acord amb el Partit dels socialistes i també amb Junts per Catalunya i, per tant, els emplacem a fer-ho possible. Voluntat, arribem a un acord abans d'aprovar-los pel govern i que comença la seva tramitació, però si aquest acord es dilata, creiem que per responsabilitat el govern els haurà d'aprovar tal com estan ara i seguir la tramitació parlamentària a continuació.
Sobre el projecte del Hard Rock Cafè, Vilalta ha explicat que s'estan subsanant les qüestions incorrectes assenyalades en un informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica i ha deixat clar que ningú no pot demanar al govern que se salti res, perquè les coses s'han de fer bé.
I en clau estrictament econòmica, el govern ha aprovat subvencionar amb 89 milions d'euros l'automobilística SEAT. Amb aquests diners es vol donar un impuls a la fabricació de cotxes elèctrics a la planta que l'empresa té a Martorell. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
Aquesta ajuda arriba després que SEAT aconseguís per part del govern espanyol 397 milions d'euros procedents del PERTE, projectes estratègics per la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric, una quantitat que l'automobilística va considerar insuficient per dur a terme els seus plans d'electrificació. Amb aquesta nova injecció econòmica, SEAT podrà fer front al projecte de transformació que anomena Future Fast Forward. Des del comitè d'empresa, el seu president, Matías Carnero, rep la notícia amb optimisme.
Evidentemente es una noticia positiva. Ya era hora que las administraciones locales y públicas, en este caso la Generalitat, aporte esta cantidad de dinero para apoyo a la electrificación del territorio y de la fábrica de Martorell y todos sus centros de trabajo.
SEAT vol posar en marxa la fabricació d'una nova família de cotxes compactes elèctrics a la factoria de Martorell. Per això, l'automobilística ha d'endegar un procés d'adaptació dels seus centres productius, així com capacitar els seus treballadors per assegurar que assoleixen les competències necessàries.
Les urgències catalanes estan desbordades pels virus respiratoris, però encara no s'ha arribat al pic de la grip. Centres com l'Hospital del Mar comencen a desprogramar cirurgies per alliberar llits i donar resposta a l'increment d'ingressos. En declaracions al Fet a Mida de la xarxa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura, però, que s'està donant resposta a l'alta demanda. David Amador.
Tot i que l'atenció a les urgències no és un àmbit de l'Agència de Salut Pública, Carmen Cabezas ha volgut donar un missatge de tranquil·litat.
S'ha posat un pressupost important al voltant de 45 milions d'euros perquè els centres sanitaris poguessin reforçar la resposta davant d'una situació que cada hivern tenim una major utilització, una major afluència de pacients i de persones amb problemes respiratoris, i això s'ha posat. Per lo que jo sé, la situació és que hi ha molta activitat en el sistema sanitari, però que majoritàriament els centres sanitaris, els hospitals, els centres d'atenció primària estan donant resposta a aquesta situació de molta, molta feina.
La secretària de Salut Pública també ha explicat que s'aspiren al pic de les infeccions per grip a finals d'aquesta setmana per Nadal. Encara, però, és una incògnita saber què passarà amb la Covid, amb menys casos ara mateix diagnosticats que la grip tradicional.
Doncs, precisament, pel que fa a les dades de Covid, baixen els ingressos hospitalaris. La darrera setmana han disminuït en 64 persones i ara hi ha 930 pacients ingressats.
D'aquests, 51 estan greus a les UCIs, 13 més que la setmana anterior. Salut també ha registrat 21 defuncions, gairebé totes majors de 60 anys. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa fins a 80. En canvi, la grip continua en augment a Catalunya. La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior posa en marxa l'operatiu Grèvol de reforç policial d'espais estratègics com fires, oci nocturn i centres comercials durant aquestes festes de Nadal. També es reforça l'alerta antiterrorista, actualment en nivell 4 sobre 5.
El dispositiu es va activar el passat 12 de desembre i estarà vigent fins al 15 de gener i busca intensificar les accions policials per tal de prevenir i detectar fets delictius. Joan Ignasi Alén és el conseller d'Interior.
L'objectiu, per tant, és una acció policial que va dirigida a vetllar per la seguretat ciutadana a les zones de major concurrència, des dels espais comercials, transport públic, una especial atenció a la xarxa viària, no? I també, des d'aquest punt de vista, al transport públic i als grans eixos de connexió.
Helena també ha remarcat que durant els darrers 30 dies els Mossos d'Esquadra han fet un 66% més de serveis planificats i han dedicat un 77% més d'hores de patrullatge en l'àmbit del comerç i l'empresa que l'any 2019. I és que precisament des d'aquell any no s'activava aquest operatiu a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, també durant les festes nadalenques.
Encara parlant de trànsit, l'Ajuntament de Barcelona defensa que compleix des de fa 2 anys amb la normativa europea pel que fa a la contaminació lligada a la circulació de vehicles. Això malgrat la sentència negativa que s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea emeti dijous i que jutja els incompliments de Barcelona entre 2009 i 2019, juntament amb Madrid i 40 municipis catalans més. Carina Beibé.
L'Ajuntament no amaga que espera que aquesta sentència sigui negativa, ja que la capital catalana va incomplir durant el 2009 i el 2019 els llindars màxims permesos pel que fa a emissions d'òxid de nitrogen, la contaminació relacionada amb el trànsit. Ara bé, espera també que el Tribunal valori totes les mesures que ha implementat la ciutat des del 2015 i que han permès reduir aquest tipus de contaminació fins a un 31%, mesures com les superilles o la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana, que formen part de la defensa del consistori juntament amb el fet que Barcelona ha aconseguit estar per sota dels llindars europeus permesos des de 2020. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Estem parlant de sentències i de sancions que són contundents, eh? Per tant, jo crec que aquesta situació es donarà perquè sí que hi ha una realitat que és innegable, que és que durant una sèrie d'anys es van estar vulnerant. Sí que esperem és que es reconegui la feina feta.
Segons el regidor, la feina feta pel consistori per reduir el transport privat i, per tant, la contaminació ha topat, però, amb l'aixecament de peatges que ha jugat en contra.
I la Catalunya Central rebrà 2,5 milions d'euros del Servei Català de Trànsit per reduir la sinistralitat en l'àmbit urbà. Són 50.000 els habitants que es beneficiaran d'aquesta injecció econòmica. Anna Hernández, Ràdio Sant Fruitós.
El Servei Català de Trànsit havia col·laborat amb municipis desenvolupant plans de seguretat viària, però es van adonar que calia concretar-los amb estudis tècnics més específics. Van sortir, doncs, amb una partida inicial de 5 milions d'euros per a tots els pobles de menys de 50.000 habitants de Catalunya, però l'elevada demanda va fer que doblessin la partida. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Hi havia molts municipis, especialment els de menys de 10.000 habitants, que tenien moltes dificultats pressupostàries per poder dur a terme el que planificaven. Tenia tota la intenció del món per part del Servei Català de Trànsit, entrar en l'àmbit urbà i, per tant, finançar aquestes actuacions dels plans locals per reduir sinistralitat.
A la Catalunya Central hi ha pressupostats un total de 17 projectes, com ara la millora de la visibilitat dels passos de vianants, també la millora del desdoblament en carreteres o en travesseres i també més seguretat en l'entorn escolar. Tot plegat, segons Lamiel, ha vingut per quedar-se.
Pasa y todo queda. Pero lo nuestro.
Joan Manuel Serrat farà en un parell d'hores a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi el primer dels 3 últims concerts de la seva carrera.
Amb les actuacions d'avui, dijous i divendres, tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'ha portat a oferir una 70 d'actuacions a Europa i Amèrica. El cantautor del Poble Sec s'acomiada, doncs, dels escenaris a casa, als 78 anys d'edat i després de 57 anys de carrera artística.
Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En tennis, avui s'ha presentat el Catalonia 8-125 femení, un nou torneig impulsat per la Federació Catalana i el Departament d'Esports del Govern Català, que es farà a la capital del Baix Camp, a Reus, el mes de maig de l'1 al 7 de maig, i que vol atreure, sens dubte, l'èlit del tennis femení. Pep Cuerva és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus.
Pues molt contents de que el torneig hagi pensat en la nostra ciutat. Reus és una ciutat esportivament parlant molt activa, i també molt contents, no, de que hagin pensat amb el Club Tenis Monterols, un club històric, un club que durant molts anys estan fent les coses molt bé, tant a nivell esportiu de base com de pico de competició, i al final pues, fer-li aquest reconeixement, pues, molt contents i encantats de rebre-us.
I en bàsquet, en el món de la cistella, el Força Lleida busca avui la desena victòria del curs, la tercera consecutiva en la visita del Càceres, equip de la part baixa, en la 13a jornada de la Lliga L'Eport. La cita al Barris Nord a 8:45 del vespre. Fem la prèvia des de UAU Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
Un partit que citarà la mateixa pista dos equips amb dinàmiques i situacions esportives ben diferents, i és que a dia d'avui l'equip de la capital del Segrià segueix immers en el top 5 de la classificació de l'Eport amb una dinàmica de dues victòries. Dinàmica que, tal com deia l'entrenador Jair Encuentra, volen ampliar.
I nosaltres ara portem dues victòries seguides i hem d'intentar allargar aquesta dinàmica positiva i a veure si som capaços aquí al Barris Nord, no? Pues seguir amb aquesta bona dinàmica que estem tenint, no? De fer-nos forts a casa. I bueno, pues segur que fàcil no serà, no? Com tots els partits en aquesta lliga.
I d'una dinàmica positiva a una ben negativa, i és que el Càceres arriba immers en una ratxa de 4 derrotes consecutives a l'Espai Fruit a Barris Nord.
Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio, en ciclisme, destaquem que la Vuelta 2023 començarà a Barcelona, la capital catalana, el 26 d'agost, amb una contrarrellotge per equips amb sortida des del Port Olímpic i arribada a l'Avinguda Maria Cristina. La capital catalana tornarà a acollir la Vuelta 11 anys després i en serà l'inici per tercera vegada, anys més tard de la darrera vegada que en va començar. La segona etapa també travessa el territori català, serà de muntanya, amb un recorregut de 181 quilòmetres amb sortida a Mataró, a la capital del Maresme, i entre d'altres punts emblemàtics passarà ben a prop de Montserrat. En waterpolo destaquem que en 3 victòries en 3 jornades l'Atlètic Barceloneta afronta el darrer partit de l'any a la Champions masculina. En uns minuts el conjunt mariner s'enfronta al Radnici Serbi, el conjunt serbi, doncs, que avui visita la piscina de Sant Sebastià.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
El te. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, a vegades costa hidratar-se, ja sigui perquè un s'oblida o perquè el seu sabor és una mica insípid. El te és una infusió preparada amb les fulles seques i brots de la planta del te, Camellia sinensis, i aigua calenta. El seu origen és a la Xina, tot i que la famosa cerimònia del te prové de Japó. Totes les varietats venen de la mateixa planta. El distintiu es troba en el procés d'elaboració, la regió de cultiu, l'edat i el tipus de fulles emprades. Aquestes particularitats modificaran les aromes, el color i l'aparença de cada te. Al mercat podeu trobar els més coneguts, que són el te blanc, el verd, el vermell, el blau i el negre. Comparteixen el poder antioxidant pel seu contingut en polifenols com les catequines. A més de prevenir l'envelliment, també poden regular els nivells de colesterol i de sucre en sang i són interessants per controlar la hipertensió i per prevenir malalties cardiovasculars. Contenen cafeïna, encara que en menor quantitat que el cafè, i per això estimula el sistema nerviós però no excita. El te blanc, que és el més lleuger i amb aroma dolça, s'infusiona en aigua calenta uns 3-5 minuts. El te verd manté força les propietats de les fulles fresques i no s'oxida en l'elaboració. És lleuger amb un toc herbal i s'infusiona a màxim 2-3 minuts. Destaca per ser molt antioxidant i diürètic. El te vermell, el puer, produït exclusivament a la província xina de Yunnan, pot ser o no fermentat i varia la seva aroma entre cereal, terra i fusta. Finalment, el te negre, el més saborós i fort de tots, té un toc floral i afruitat i necessita més temps d'infusió al voltant d'uns 4-5 minuts. Trobareu tes purs categoritzats pel seu lloc d'origen, com el te negre de Ceilan o el verd sencha, però també podeu trobar barreges amb d'altres ingredients per donar-los aroma o d'altres propietats. Ara bé, per molt saludable que sigui prendre te, cal anar amb compte de no abusar-ne, perquè també té algunes contraindicacions. Per exemple, el seu contingut en tanins dificulta l'absorció de ferro i per això és millor prendre'l allunyat dels àpats que continguin aliments rics en aquest mineral o evitar-lo si es té anèmia. Tampoc és recomanable per a persones amb estrès i insomni o per a persones que pateixin reflux. Tant a l'hivern com a l'estiu, pots prendre te calent o fred. Recorda infusionar-lo correctament i no n'abusis. Així gaudiràs de tots els seus beneficis i d'una beguda saludable amb moltes varietats i aromes entre les que escollir.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El PSOE presentarà una proposició de llei amb la reforma que ha tombat el Tribunal Constitucional. Cristina Cantal.
Pedro Sánchez assegura que acata la decisió del Tribunal Constitucional de parar la reforma per renovar la seva cúpula. Alhora, però, adverteix que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del Gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
El Senat manté el ple de dijous per votar la reforma del Codi Penal sense, però, les esmenes paralitzades pel Constitucional. La mesa presentarà un recurs d'empara contra la decisió de dilluns.
Una decisió criticada també des de l'àmbit acadèmic. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu i adverteix que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec que des de la majoria que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Les urgències catalanes estan desbordades pels virus respiratoris, però encara no s'ha arribat al pic de la grip. Centres com l'Hospital del Mar comencen a desprogramar cirurgies per alliberar llits i donar resposta a l'increment d'ingressos.
En declaracions al Fet a Mida de la xarxa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura, però, que s'està donant resposta a l'alta demanda.
Per lo que jo sé, la situació és que hi ha molta activitat en el sistema sanitari, però que majoritàriament en els centres sanitaris, els hospitals, els centres d'atenció primària estan donant resposta a aquesta situació de molta, molta feina.
Interior posa en marxa l'operatiu Grèvol de reforç policial d'espais estratègics com fires, oci nocturn i centres comercials durant aquestes festes de Nadal. També reforça l'alerta antiterrorista, actualment en nivell 4 sobre 5.
Un pla que no s'implementava des d'abans de la pandèmia. El conseller Joan Ignasi Elena n'ha explicat els detalls.
L'objectiu, per tant, és una acció policial que va dirigida a vetllar per la seguretat ciutadana a les zones de major concurrència, des dels espais comercials, transport públic, una especial atenció a la xarxa viària, no? I també des d'aquest punt de vista al transport públic i als grans eixos de connexió.
Nadales en clau de jazz, una nit especial de flamenc, una particular jam session, un concert solidari, swing ballable i la ja tradicional Blues and Boogie Reunion.
Aquests són els ingredients que farceixen una programació especial a la nova Jazz Cava de Terrassa. Això sí, amb esperit nadalenc, una programació comprimida en 10 concerts al llarg de 17 dies.
Ràdio Municipal de Terrassa.
10 concerts al llarg de 17 dies amb Nadales, flamenc, jam session, un concert solidari, swing ballable i la ja tradicional Blues and Boogie Reunion. La primera actuació serà la de Freddy's Jazz Band, amb un concert que combina Nadales a ritme de swing i un nou repertori. Després serà el torn d'Ignasi Terrassa, que puja amb el seu habitual trio a l'escenari terrassenc per presentar Around the Christmas Tree.
I en esports, avui s'ha presentat el Catalonia Open BTA 125 de tennis femení. Joan Barberà.
Un nou torneig impulsat per la Federació Catalana de Tennis i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, que es farà a Reus, a la capital del Baix Camp, el mes de maig. Vol atreure l'èlit del tennis femení. La cita, com diem, de l'1 al 7 de maig al Club Tenis Reus Monterols.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts vindrà marcada per l'acostament d'un sistema frontal força dèbil que, malgrat això, doncs afavorirà a partir d'aquest vespre, nit i matinada algunes febles precipitacions cap a les comarques de l'oest del territori. No descartem que arribin a d'altres punts del país, però serà de manera encara més feble i dispersa. Tot plegat, estem parlant de màxim 2, 3, 4 litres a tot estirar. De cara a la jornada de demà i també la de dijous, el que esperem és domini de l'ambient assolellat, el pas de bandes de núvols alts i mitjans més espessos, més nombrosos cap a punts del Pirineu i, sobretot, bancs de boira i estrats baixos a punts de la depressió central que localment, sobretot al nord d'aquest sector, poden persistir gran part del dia i, per tant, l'ambient serà fred en aquests sectors, en contrast amb l'ambient molt suau de la resta del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de dues persones i un ferit greu en un accident a la Nacional 230 a Pont de Suert. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs tenim una tarda molt complexa, amb molts accidents que ja venien del matí, també durant la tarda, varies, i de fet tenim uns accessos nord, per exemple avui, amb molta mobilitat. No hi ha hagut cap accident, però és cert que hi ha molta mobilitat, i a la C33 i la C58 hi ha encara uns 5 quilòmetres de circulació lenta i s'ha obert fins i tot el carril Busbau. La C17 amb problemes a Mollet, a la P7 i la B30 a la zona de Barberà, l'antitud en dos sentits de la marxa i també en aquests moments ja s'han retirat els vehicles accidentats a la P7 a Cerdanyola en sentit Tarragona, però hi ha una retenció de 7,5 km, una avaria també a Cerdanyola, en aquest cas en sentit Girona, un tall a 1 de 3, i hi ha 2,5 km de lentitud i les rondes van bastant, amb bastant mobilitat. Per tant, tenim una tarda complexa, molta mobilitat variada, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, ja que el trajecte es curs a vegades és quan tenim els absurds més grans. Això és tot. Bona tarda.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crisi institucional i judicial sense precedents, lluny de resoldre's, es complica cada cop més. El PSOE presentarà una proposició de llei amb la reforma que ha tombat el Tribunal Constitucional. Ho faran els propers dies al Congrés dels Diputats. Tot plegat després que aquest matí Pedro Sánchez hagi anunciat que es prendrien les mesures que calguessin per resoldre l'injustificable bloqueig. També el Senat votarà dijous la reforma del Codi Penal sense les esmenes vetades pel Constitucional.
La decisió ahir del Tribunal Constitucional d'aturar la tramitació parlamentària de la reforma per renovar la cúpula del mateix ha aixecat crítiques des de tots els àmbits. Els partits d'esquerra ho qualifiquen d'atac a la democràcia. El PP, en canvi, que és qui va presentar el recurs, s'ha mostrat satisfet i la divisió també es trasllada al món judicial, on una part dels juristes consideren la decisió de precedent molt greu.
Sigui, com dèiem, el PSOE presentarà una proposició de llei amb la reforma que ha tombat el Tribunal Constitucional, tot plegat després que Sánchez hagi fet una declaració institucional aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional, però alhora assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional. Jordi Casino.
Declaració institucional de poc més de 5 minuts on el president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit, a tots els demòcrates que veuen com s'han vulnerat els seus drets i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, està fent el Partit Popular des que va perdre les eleccions l'any 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
Un Pedro Sánchez que considera molt greu que per primera vegada un poder legislatiu, en aquest cas el Senat, no pugui fer la seva feina per la decisió d'uns jutges amb el mandat caducat.
Doncs precisament ho dèiem a l'inici, el Senat manté el ple de dijous per votar la reforma del Codi Penal sense, però, les esmenes paralitzades pel Tribunal Constitucional.
La reforma inclou la derogació de la sedició i els canvis en el delicte de malversació. Com que el Constitucional només ha paralitzat la tramitació parlamentària de la reforma judicial que modifica el sistema de renovació dels magistrats, inclòs en forma d'esmenes a la proposició de llei per canviar el Codi Penal, la Cambra Alta considera que la resta de modificacions plantejades aprovades pel Congrés poden tirar endavant. De fet, la mesa del Senat també ha decidit presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per la decisió d'aquest dilluns.
Qui, sens dubte, s'ha mostrat del tot satisfet és el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat Pedro Sánchez de tiar la confrontació i no voler el consens. Ana Ruiz.
La solució del líder de l'oposició és que si el president del govern, Pedro Sánchez, vol un pacte immediat pel que fa a la renovació de la cúpula judicial, ha de complir dues condicions: mantenir els delictes de malversació i també de sedició.
Que tipifique el referèndum il·legal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido que renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad y sin la independencia judicial que es propia del siglo XXI. Le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que también comprometió a los españoles, con una reforma legal, no para poner altos cargos suyos, sino para que los jueces elijan a los jueces, como debe ser a estas alturas ya.
Feijóo oferta així un pacte d'estat a Sánchez per a la reforma del Codi Penal i després poder renovar la cúpula del Poder Judicial, però sempre que no hi participin els independentistes. I si cap de les seves condicions es compleix, aniríem a eleccions.
Ben diferent ho veuen, com dèiem, els partits progressistes. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Marta Vilalta l'ha qualificat d'escàndol democràtic.
Vilalta ha aprofitat per denunciar també que al Parlament de Catalunya hi ha hagut ingerència judicial els darrers anys. Són declaracions a la xarxa.
És un escàndol democràtic. El que veiem és aquesta ingerència judicial cap a la política, cap als parlaments, en aquest cas a les Corts Espanyoles, per intentar guanyar a través de la justícia, a través de les togues, allò que no són capaços de guanyar via les urnes. Malauradament, a Catalunya estem ja acostumats. Hem vist com això ha passat en reiterades ocasions, ja al 2017, però des de llavors també impedint des de la justícia que es puguin debatre qüestions vinculades a la monarquia espanyola o qüestions vinculades al dret i l'exercici de l'autodeterminació.
Des de la CUP també han destacat que la situació actual és fruit de la intervenció judicial al Parlament des del 2010. En canvi, des de Ciutadans han expressat la seva satisfacció per la decisió. I des de l'àmbit acadèmic, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu. Arbós ha explicat a la xarxa que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec que des de la majoria que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Comissions Obreres i UGT consideren inadmissible la decisió i asseguren que rebaixa la qualitat democràtica.
Encara més reaccions. El govern de la Generalitat demana a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui valent i planti cara als jutges del Tribunal Constitucional. També alerta de la perillosíssima espiral antidemocràtica, han dit, en què es troba l'Estat. David Navarro.
Des del govern es recorda que Catalunya va ser el banc de proves de la situació que es viu ara a Madrid. L'executiu considera que la decisió del Tribunal Constitucional vulnera la democràcia, més quan ha estat presa per una majoria amb jutges amb el mandat caducat. Per això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez ha de decidir entre tombar la coalició de la dreta politico-judicial o seguir col·laborant-hi.
Que siguin valents, que s'enfrontin en aquest estat profund a les institucions judicials que estan segrestades per l'extrema dreta. No els direm nosaltres com ho han de fer, se suposa que tenen els coneixements i els recursos, si tenen la voluntat, per plantar cara en aquest segrest.
Segons Plaja, cal que el govern de Pedro Sánchez prengui consciència de la importància de desjudicialitzar la política i despolititzar la justícia.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, el govern ha aprovat subvencionar amb 89 milions d'euros l'automobilística SEAT. Amb aquests diners es vol donar un impuls a la fabricació de cotxes elèctrics a la planta que l'empresa té a Martorell. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
Aquesta ajuda arriba després que SEAT aconseguís per part del govern espanyol 397 milions d'euros procedents del PERTE, projectes estratègics per la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric, una quantitat que l'automobilística va considerar insuficient per dur a terme els seus plans d'electrificació. Amb aquesta nova injecció econòmica, SEAT podrà fer front al projecte de transformació que anomena Future Fast Forward. Des del comitè d'empresa, el seu president, Matías Carnero, rep la notícia amb optimisme.
Evidentemente es una noticia positiva. Ya era hora que las administraciones locales y públicas, en este caso la Generalitat, aporte esta cantidad de dinero para apoyo a la electrificación del territorio y de la fábrica de Martorell y todos sus centros de trabajo.
SEAT vol posar en marxa la fabricació d'una nova família de cotxes compactes elèctrics a la factoria de Martorell. Per això, l'automobilística ha d'endegar un procés d'adaptació dels seus centres productius, així com capacitar els seus treballadors per assegurar que assoleixen les competències necessàries.
Les urgències catalanes estan desbordades pels virus respiratoris, però encara no s'ha arribat al pic de la grip. Centres com l'Hospital del Mar comencen a desprogramar cirurgies per alliberar llits i donar resposta a l'increment d'ingressos. En declaracions al Fet a Mida de la xarxa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura, però, que s'està donant resposta a l'alta demanda. David Amador.
Tot i que l'atenció a les urgències no és un àmbit de l'Agència de Salut Pública, Carmen Cabezas ha volgut donar un missatge de tranquil·litat.
S'ha posat un pressupost important al voltant de 45 milions d'euros perquè els centres sanitaris poguessin reforçar la resposta davant d'una situació que cada hivern tenim una major utilització, una major afluència de pacients i de persones amb problemes respiratoris, i això s'ha posat. Per lo que jo sé, la situació és que hi ha molta activitat en el sistema sanitari, però que majoritàriament en els centres sanitaris, els hospitals, els centres d'atenció primària estan donant resposta a aquesta situació de molta, molta feina.
La secretària de Salut Pública també ha explicat que s'aspiren al pic de les infeccions per grip a finals d'aquesta setmana per Nadal. Encara, però, és una incògnita saber què passarà amb la Covid, amb menys casos ara mateix diagnosticats que la grip tradicional.
Encara en matèria de salut, les empremtes dactilars indiquen el risc de patir esquizofrènia amb una fiabilitat del 70%. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per FITMAC, Germanes Hospitalàries i CiberSAM, que han aplicat un algoritme avançat d'intel·ligència artificial.
L'estudi s'ha fet amb 1.500 mostres extretes d'una banda a pacients amb esquizofrènia i de l'altra a persones sanes de tot l'estat. La recerca parteix de la base que l'origen embrionari del teixit de la pell i del sistema nerviós és el mateix i que la malaltia es relaciona amb alteracions durant l'embaràs o en els primers anys de vida. La coordinadora del projecte, Edi Pomerol, subratlla la importància del diagnòstic precoç.
Ens permetrà predir el risc de la malaltia, el risc de patir esquizofrènia. I això, d'alguna manera, ens permet un diagnòstic precoç. Per nosaltres, els psiquiatres, tenir un diagnòstic precoç de la malaltia ens pot aportar a afinar el tractament i això, en definitiva, a un millor pronòstic de la malaltia, a una millor evolució.
La troballa obre la porta a predir l'esquizofrènia abans que es produeixi a través d'una eina fàcil i ràpida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior posa en marxa l'operatiu Grèvol de reforç policial d'espais estratègics com fires, oci nocturn i centres comercials durant aquestes festes de Nadal. També es reforça l'alerta antiterrorista, actualment en nivell 4 sobre 5.
El dispositiu es va activar el passat 12 de desembre i estarà vigent fins al 15 de gener i busca intensificar les accions policials per tal de prevenir i detectar fets delictius. Joan Ignasi Helena és el conseller d'Interior.
L'objectiu, per tant, és una acció policial que va dirigida a vetllar per la seguretat ciutadana a les zones de major concurrència, des dels espais comercials, transport públic, una especial atenció a la xarxa viària, no? I també des d'aquest punt de vista al transport públic i als grans eixos de connexió.
Helena també ha remarcat que durant els darrers 30 dies els Mossos d'Esquadra han fet un 66% més de serveis planificats i han dedicat un 77% més d'hores de patrullatge en l'àmbit del comerç i l'empresa que l'any 2019. I és que precisament des d'aquell any no s'activava aquest operatiu a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, també durant les festes nadalenques.
Atenció a aquesta curiosa història que ens arriba des de Reus. Un veí del municipi, afortunat tres vegades seguides amb el primer premi de la Loteria de Nadal, ha repartit enguany 712 dècims del número que assegura que tocarà dijous. És el 19.968 i no cal que el busquin enlloc perquè està exhaurit a tot l'estat. Canal Reus, Marc Càmera.
Un jove reusenc, que evidentment prefereix mantenir l'anonimat, ha comprat aquest estiu més de 14.000 euros del número 19.968. És el que assegura que tocarà enguany. I sense ser profeta, l'avala una fita pràcticament històrica. Li ha tocat el primer premi en tres ocasions consecutives. Ell mateix va anar a l'administració de la Pastoreta de Reus i va comprar 712 dècims d'aquest número que ha anat repartint des d'aleshores entre amics i coneguts. Després, l'administració s'ha topat amb que centenars de persones l'han demanat, però s'ha exhaurit. Òscar Bausà és l'administrador de la Pastoreta.
Tres vegades un primer premi. Vull dir, diuen que és més difícil que toqui la loteria que un llamp al cap. Aquest senyor ha tingut tres llamps al cap. Aquest senyor va vindre aquí, va agafar un número, en principi va agafar una quantitat petita, la vam anar ampliant fins que es va esgotar. En qüestió d'un parell de dies, tot el número que nosaltres teníem es va esgotar.
La febre pel 19.968 s'esté ràpidament arreu de l'Estat. A Barcelona i a Madrid s'ha exhaurit totalment davant la tònica reacció dels responsables de les administracions que no entenen què té d'especial aquest número.
I a Tarragona, després de dos anys aturada per la pandèmia, torna la quarta campanya per Nadal Cap Infant Sense Regal, promoguda per la xaranga Toca Bemolls i el Club Maginet. Una iniciativa que tindrà el seu esclat en una gran festa solidària el 24 de desembre al matí. Ràdio Ciutat de Tarragona. Álvaro Rodríguez.
El Mercat Central de Tarragona s'ha sumat a aquesta campanya que ajudarà els Reis Mags a fer arribar els seus regals a tots els nens aquest 6 de desembre. Els beneficiats seran els 130 nens que són usuaris del menjador social de Bonavista a través de l'associació Joventut i Vida. Els diners es recaptaran a través de la venda de butlletes a 2 euros per participar en una cistella amb productes de les empreses col·laboradores. Aquesta se sortejarà el dia 24 en una jornada que comptarà amb una gincana i dos concerts a la plaça Corsini. Àlex Hernández, membre de Toca Bemolls, explica que el projecte neix de la voluntat de tornar l'agraïment al seu públic més entregat.
Dirigit especialment en aquell públic més entregat, el més sincer, el que més gaudeix amb les nostres actuacions, és a dir, el públic infantil, i també li volíem donar un vessant més social, no? I ens va dir, per què no fem un projecte que serveixi per ajudar tots aquells nens en risc d'exclusió social?
Les butlletes es podran adquirir contactant amb Toca Bemolls a les seves xarxes socials o als punts de venda instal·lats al Comercial Pedrell, Valira, l'Escola Teresianes, Bodega Gerard o Mobles Plana.
En cultura, Nadales en clau de jazz, una nit especial de flamenc, una particular jam session, un concert solidari, swing ballable i la ja tradicional blues and boogie reunion. Aquests són els ingredients que farceixen una programació especial a la nova Jazz Cava de Terrassa, això sí, amb esprit nadalenc. Una programació comprimida en 10 concerts al llarg de 17 dies. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La nova Jazz Cava tindrà una programació especial durant aquestes festes. 10 concerts al llarg de 17 dies, amb Nadales, flamenc, jam session, un concert solidari, swing ballable i la ja tradicional blues and boogie reunion. La primera actuació serà la de Freddy's Jazz Band, amb un concert que combina Nadales a ritme de swing i un nou repertori. Després serà el torn d'Ignasi Terrassa, que puja amb el seu habitual trio a l'escenari terrassenc per presentar Around the Christmas Tree, en un doble concert per Nadal i Sant Esteve. Lleials a la tradició, la formació de jazz clàssic All Cat Swing Band s'acomiadarà del 2022 i donarà la benvinguda al nou any en una doble cita a la nova Jascava el 31 de desembre i l'1 de gener. A més, la Jascava recupera dins del cicle nadalenc els recitals flamencs amb l'estrena Terrassa de Matías López El Mati per presentar Jugando, el seu segon projecte discogràfic. I també hi haurà un festival amb nom propi. La Blues en Boogie Reunion arriba a la 19a edició. La trobada anual de pianistes reunirà Marc, Mr. B. Brown, Anke Angel i Lluís Coloma en dues ballades irrepetibles, la nit de Reis i l'endemà, dia 6.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui s'ha presentat al Catalonia Open 8 a 125 de tennis femení, un nou torneig impulsat per la Federació Catalana de Tennis i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, que es farà a Reus, a la capital del Baix Camp, aquesta primavera, que vol atreure l'èlit del tennis femení. Concretament, la cita es jugarà de l'1 al 7 de maig del 2023. Pep Cuerva és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus.
Pues molt contents de que el torneig hagi pensat en la nostra ciutat. Reus és una ciutat esportivament parlant molt, molt activa, i també molt contents, no, de que hagin pensat amb el Club Tenis Monterols, un club històric, un club que durant molts anys estan fent les coses molt bé, tant a nivell esportiu de base com de pic de competició, i al final pues, fer-li aquest reconeixement, pues, molt contents i encantats de rebre-us.
En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el Força Lleida buscarà en uns minuts la desena victòria del curs a la Lliga. L'Eport s'enfronta al Càceres. A partir de 8:45 del vespre fem la prèvia 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
Un partit que citarà la mateixa pista dos equips amb dinàmiques i situacions esportives ben diferents, i és que a dia d'avui l'equip de la capital del Segrià segueix immers en el top 5 de la classificació de l'Eport amb una dinàmica de dues victòries. Dinàmica que, tal com deia l'entrenador Jair Encuentra, volen ampliar.
I nosaltres ara pues, portem dues victòries seguides i hem d'intentar allargar aquesta dinàmica positiva i a veure si som capaços aquí al Barris Nord, no? Pues seguir amb aquesta bona dinàmica que estem tenint, no? De fer-nos força a casa i, bueno, pues segur que fàcil no serà, no? Com tots els partits en aquesta lliga.
I d'una dinàmica positiva a una ben negativa, i és que el Càceres arriba immers en una ratxa de 4 derrotes consecutives a l'Espai Fruita Barris Nord.
I en ciclisme destaquem que la Vuelta 2023 començarà a Barcelona, serà el 26 d'agost amb una contrarrellotge per equips amb sortida des del Port Olímpic i arribada a l'Avinguda Maria Cristina. La capital catalana tornarà a acollir la Vuelta 11 anys després. La segona etapa també travessarà territori català, serà de muntanya amb un recorregut de 181 quilòmetres amb sortida a Mataró, la capital del Maresme, i entre d'altres punts emblemàtics passarà ben a prop de Montserrat.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. L'univers infinit.
Masatoshi Koshiba i els neutrins. Masatoshi Koshiba és un físic i professor universitari japonès que ha dedicat la vida a la detecció de neutrins. Ha construït dos grans detectors amb els quals s'han pogut començar a estudiar aquestes partícules tan esquives. Va néixer a Toyokashi, Japó, l'any 1926. Va estudiar física a la Universitat de Tòquio, on es llicencià el 1951. L'any 55 es va doctorar a la Universitat de Rochester, Estats Units. I entre 1960 i 1987 va ser professor de física a la Universitat de Tòquio i després a la Universitat de Tokai. A la dècada dels
dels 80, Koshiba, continuant els treballs iniciats pel químic nord-americà Raymond Davis, va construir un detector subterrani de neutrins en una mina de zinc al Japó. Aquest detector s'anomena Kamiokande. Es tractava d'un tanc enorme d'aigua envoltat per detectors electrònics per a detectar els flaixos de llum produïts quan els neutrins interactuen amb els nuclis atòmics de l'aigua. Koshiba confirmà la idea principal de Davis, que el Sol produeix els neutrins, però que ho fa en una quantitat més petita de l'esperat. Concretament, una tercera part del que teòricament havia de fer. Això s'anomenà el problema solar del neutrí. L'any 1987, Koshiba detectà nous neutrins gràcies a l'observació astronòmica de l'explosió d'una supernova a la galàxia veïna de la nebulosa de Magallanes. Posteriorment, va fer construir un detector més gran que va anomenar Super Kamiokande i que està en funcionament des de 1996, gràcies al qual Koshiba pogué descriure com els neutrins ja detectats, dels quals es coneixen tres tipus, canvien d'un tipus a l'altre en el seu desplaçament a través de l'espai. Aquest descobriment li va proporcionar el Premi Nobel de Física l'any 2002, premi que compartí amb el nord-americà Raymond Davis per les seves contribucions pioneres en astrofísica i en particular a la detecció dels neutrins còsmics. L'altra meitat del premi anà a parar a mans del físic italià Riccardo Giaconi per les seves contribucions en el descobriment de fonts còsmiques de raig X.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. La crisi institucional i judicial sense precedents lluny de resoldre's es complica cada cop més. El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a continuar prenent les mesures que calguin per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez ha fet una declaració institucional de poc més de 5 minuts aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre part de la tramitació de la reforma del Codi Penal, però alhora assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional. El president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit a tots els demòcrates que veuen com s'ha vulnerat els seus drets i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, està fent el Partit Popular des de que va perdre les eleccions el 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
Un Pedro Sánchez que considera molt greu que per primera vegada un poder legislatiu, en aquest cas el Senat,